won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
De memòria, amb Àngel Casas a Catalunya Ràdio.
Bona nit. Encetem una nova setmana del mes d'agost parlant de memòria amb l'humorista Òscar Nebreda, l'home del Papus i de Barrabàs, dues publicacions inoblidables ja desaparegudes, el creador del Jordi Culé o del professor Cojonciano. Però aquesta nit el convidarem a parlar del Jueves i dels seus més de 30 anys d'història. I abans, un altre home amb sentit de l'humor, el periodista Xavier Grasset i la seva banda sonora més personal. Un bon dia avui dilluns per retrobar-nos amb el magatzem de vinils del Josep Maria Pallardó i disfrutar de la companyia quotidiana de l'Esther Garriga, la Mariona Costa i la Carlota Casas. El control de so, l'Anna Vázquez i el Víctor Gassion. Comencem.
De memòria, a Catalunya Ràdio.
Empesos per aquesta encomanadissa melodia, farem un salt en el temps, com gairebé sempre, i ens plantarem a 1977. Quan va morir, encara que alguns diuen que no, Elvis Presley. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel. Elvis Presley, tot teu, Esther.
Mira, mira que bé que ho feia, eh? Home. Això era quan era jovenet i s'ho prenia seriosament i no es prenia segons quines coses, només cantaven. N'estem parlant avui, que és dia 18 i dilluns,
sí.
Però es va morir un 16, però com que era dissabte, i vam treballar divendres, però dissabte ja ens vau dir que no calia.
No, és que era una exageració, doncs, eh? Ja vaig parlar amb direcció i vaig dir, home, és que dissabte no es passés.
La cosa és que avui fa molts anys, com sí. 31, no? Molta gent es va quedar trista,
xocada.
Trista, perquè, exactament, perquè va arribar un teletip, les notícies van començar a dir que s'havia mort el rei del rockabilly. Aquest senyor, l'últim dia de la seva vida va ser com molt normal, va anar al dentista, perquè
ah, sí?
tenia cita, i ell hi va poder anar. I a la tarda, quan va arribar a casa, hi havia el servei, la gent de Graceland, perquè la casa de l'Elvis Presley tenia nom, no la casa de tothom en té, però la seva...
Bueno, hi ha molta gent aquí que té Villa Juanita i Villa...
No és el mateix que Graceland,
no,
okay? Aleshores va dir, ei, me'n vaig a les meves habitacions, que vull repassar uns papers
els
del proper...
Els seus aposentos.
Que tinc un concert que tenia a Portland. I aleshores va dir, ei, me'n vaig a dormir, i a la matinada se'l van trobar a la seva cambra de bany, estirat. Van córrer, se'l van emportar a l'Hospital Baptista de Memphis i allà es va morir d'una aturada cardíaca. Val a dir que abans d'aquest dia havia treballat molt, però els últims 3-4 anys era com una ombra del que havia estat aquest noi ferm, atractiu, amb aquella cara com de noi sa, que el més provocatiu que feia era moure els malucs a un sí. ritme diabòlic, que per això aquí es va guanyar el sobrenom de The Pelvis,
sí, Elvis
es veu
The
que
Pelvis.
Li deien... Trobo que...
Vaja, està bé, no?
Sí, com de joventut, no?
Sí,
no?
Home, però home, li va costar molts problemes al principi. Va tenir moltes crítiques per moure la pelvis, eh?
Sí, però després tota la resta
la gent,
que no...
La gent no movia la pelvis.
La resta de gent que no el criticava l'admirava sí. i, al contrari, s'ho passava bomba mirant-se'l, no? La
jo,
cosa és
jo
que...
Soc, jo haig de confessar que sóc un gran admirador de la Lluís, eh?
Sí, va fer grans coses.
Hi ha gent
coses.
Que no, però jo haig de dir que sí.
Val a dir que sí. El que passa que, ja et dic, es va anar abandonant i jo què sé, feia una cara de bacó, pesava 120 quilos...
Sí. Saps què és el que més li agradava?
Per memoritzar les lletres de les cançons, els tranquil·litzants, els ansiolítics, els per dormir, el van, bueno, es prenia uns còctels cada dia bastant insuportables. La Priscila va dir, ens divorciem perquè aquest senyor
sí.
no, vaja, no serveix per res.
Doncs el que més li, segons la llegenda, perquè jo no hi era, però sembla que el que més li agradava menjar era crema de cacauet.
Sí, sí, sí.
Ah. Això és, sí, sí. Això és potent, eh?
Amb marmelada. Que està, això.
La Mariona ens porta una altra notícia que no té res a veure, em sembla, amb l'Elvis Presley, perquè és... Què és, Mariona?
Doncs la creació d'una píndola anticonceptiva masculina.
Masculina?
Masculina, eh?
Ah, però existeix?
Sí, tot i que no és un mite, eh? Existeixen.
Jo pensava que era... Home, no, precisament, la píndola masculina per antonomàsia, jo pensava que es deia Viagra, però es veu que no.
No, no, aquesta no, és una altra cosa, aquesta.
Aquesta es deia no fèrtil i es va crear el 1996 al Brasil, tot i que no es va comercialitzar fins un any més tard. I és una píndola, doncs, que està extreta d'una substància del cotó que es veu que actua desactivant un enzim que produeix els espermatozous. Es va provar amb 500 homes de 8 països diferents d'Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina durant 2 anys, que se la van estar prenent, bé, déu-n'hi-do l'eficàcia que tenia, perquè els estudis van demostrar que en tenia entre un 96 i un 98% de fiabilitat.
Després de 2 anys a prendre-la?
Sí.
O sigui, havies d'estar 2 anys prenent-la perquè tingués aquesta fiabilitat del 96 o 98%?
Home, no, va ser tot un procés, Àngel, però de seguida es van notar els efectes.
Per si de cas,
és que, clar, havien de comprovar efectes secundaris i tota la pesca, i en tenia.
I ha tingut... Ah, sí? Tenia efectes secundaris?
Tenia efectes secundaris, sí. I déu-n'hi-do, que es veu que un 10% dels homes, d'aquests 500 homes que ho van provar, van perdre la fertilitat, però per tota la vida,
ja. Els hi va caure trossos.
No ben bé, no, home, no. Però els espermatozous sí que els hi van caure trossos.
Carlota, què passa amb aquesta veu càlida i aterciopelada? No, no, avellotada serà.
Avellotada, no? Que va acompanyada d'una altra veu. Precisament passa això, que un 18 d'agost de 1974, Ana Belén i Víctor Manuel actuen per primera vegada junts en un concert al Pavelló d'Esports a Gijón.
I ara en casats?
Ja eren casats, però de fet feia 5 anys que es coneixien, es van conèixer a Galícia, que els van presentar, ella estava fent teatre, ella estava fent una gira, amb el Julio Iglesias.
Uh-huh. El Víctor Manuel.
El Víctor Manuel té un passat com tothom. Eh?
I encara no era del Partit Comunista.
No. Ho crec. Allà ella es va quedar absolutament emocionada amb aquest home, però aquest home tenia una nòvia xilena que tirava molt i no li va fer massa cas. Però al cap de poc es van retrobar al rodatge de Morbo, de Gonzalo Suárez.
Sí, senyora,
i allà
Astúria.
Sí que ella va fer un assetjament allò...
Ella.
Sí, sí, és veritat, ella. Ho explica aleshores... ella amb tota naturalitat.
Sí, vull dir, això està contrastat. I aleshores el va conquistar.
Sí, sí.
I a partir d'aquí sí que es van casar ràpidament, però...
A Gibraltar.
La qual cosa vol dir, pels que estigueu interessats en l'Anna Belén o el Víctor Manuel, que encara són solters al seu carnet d'identitat.
Perquè no es podia posar casat si estaves casat a Gibraltar, no valia en aquell moment.
No, és que encara no, el seu casament, com si diguéssim, no...
Jo relacionava Gibraltar amb el John Lennon, sí, i la Yoko.
Sí.
Hi van anar a passar una nit, o no sé què hi van anar a fer a Gibraltar.
Jo me'n recordo de l'Anna Belén i Víctor Manuel anar a casa a Gibraltar perquè es va comentar moltíssim. I a més el franquisme li va sentar fatal que anés es anessin a casar allà. Però...
Bueno, però ja, era una pràctica... Sí.
De l'anti, no?
Sí, esclar, aquesta era l'actitud. I no van parar de cantar?
No van parar de cantar, bueno, de fet, ella ja feia temps que cantava, però ella no havia cantat des dels seus temps de nena prodigi...
Pampolló, la pel·lícula.
Sí, com la tipus Marisol, eh?
Sí, no
I
tant,
aleshores,
però sí.
Va ser ell, precisament, qui la va convèncer perquè tornessin a cantar i ho van fer junts. I d'aquesta feliç unió tenim un tema com aquest del Víctor Manuel.
En medio del camino me senté que me las naves me olvidé de pensar y en el vacío nació esta canción para Pilar.
I em direu, qui és la Pilar?
Home, doncs és l'Anna.
Qui és la Pilar?
La Pilar és l'Anna Belén, que de fet es diu Maria Pilar.
Sí, es diu Maria Pilar Cuesta.
Su libertad.
Molt bé, Carlota, Esther i Mariona, moltes gràcies i fins demà.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision
that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
De memòria.
Cada dia en aquesta secció passeguem una mica de la memòria personal, de la banda sonora intransferible que cadascú té. Cançons i circumstàncies referides a un personatge, i una mica en aquest cas en Xavier Graset. Bona nit i benvingut, Xavier.
Bona nit, Àngel.
Escollim una cançó.
Doncs n'hi ha moltes, perquè és veritat que la música és, tu deies això, personal, intrínseca, i m'agrada molt la música, però ja que som a aquesta hora de la nit i a la ràdio, Catalunya Ràdio, que aquest any a més està d'aniversari, m'agradaria triar Teatro, de la Lupe.
Home, un bolero potent, eh?
Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Yo creía ciegamente en la fiebre de tus besos, perquè és una cançó que vaig sentir a Catalunya Ràdio.
La vas descobrir a Catalunya Ràdio?
Sí, en l'època del Lloro, el Moro i
home, esclar, el Nico. Home, esclar, tenien la sensibilitat llatina.
Jordi Vendrell i en Xavi Salvà, em sembla que llavors hi havia com a muntador musical. I, en fi, totes les cançons de la Lupe. Després em va agafar la Lupe mania i em vaig començar a comprar discos de la Lupe.
Ets bolerista, tu, o què?
Bueno,
o de la Lupe?
De la Lupe, sobretot. Yeah. Home, però després també...
Jo sóc molt bolerista, mal m'està el dir-ho, eh? Uh-huh. Però considero que el bolero va fer un favor, que és que va desplaçar la copla a Espanya.
Sí.
És a dir, tota la postguerra vam estar mamant copla intensament, va arribar el Matxín, uh-huh. I aleshores es va ficar amb igualtat amb les altres, i a partir d'aquí entren tots els boleros.
Després sí que he fet molt amic també de Omar Aportuondo,
sí,
una cantant cubana, que canta algun bolero, sí, però vaja, canta son...
Jo te recomano, si t'agrada, la Paquita, la del Barri.
Sí, Paquita, la mexicana.
És mexicana,
sí,
que jo la vaig conèixer, era fantàstica, aquesta dona. Que és de les poques que són lletres fetes pensant en dona, perquè normalment les dones, quan canten bolero, són lletres d'home, que després s'adapten.
El danzón, també, no?, la Paquita.
Sí, però ella, bueno, sempre parla de dones maltractades, i que ella farà una putada a l'altra i el matxacarà, i tot això. I des de la perspectiva de dona, que és una cosa bastant insòlita. Però tornem al teatre.
El Teatro, Falsedad bien ensayada, que després també, fins i tot, hi ha alguna versió cap al Caballo Viejo, no de la Lupe, però vaja, ja em vindrà el nom un dia d'aquests. Però eren cançons que recordava, o sigui, que vaig descobrir gràcies a la ràdio, gràcies al Lloro, i que em van picar també una mica la sensibilitat llatina, cubana, i a més és una cançó que m'agrada molt, perquè trobo que té una poètica impressionant, i a més parla d'aquesta manera de veure l'amor tan desgarrado, no?, dels boleros, de les grans boles, les mentides.
I a més les lletres omplen molt aquestes lletres. Alhora, fonèticament també, eh? Vull dir que són construccions dures, eh?
I a més, com que m'agrada molt també el teatre, doncs vinga, així, cançó i teatre.
Vinga, amb l'ajut de la Lupe, Teatro.
Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
Plus d'un amant, c'est une chose bien connue qu'elle avoue, elle fièrement. Sidonie a plus d'un amant.
De memòria, amb Àngel Casas.
El 1977 va néixer el Jueves, la revista satírica que d'ençà aleshores ha anat construint la crònica paral·lela de la història més recent del país, crònica política, social i cultural, però sobretot satírica, humorística i fins i tot sarcàstica. Avui volem recordar de memòria els moments més sonats d'aquesta revista amb un dels seus editors, l'Òscar Nebreda, pare de criatures tan entranyables com el mític professor Cojonciano, i en un altre àmbit, el Jordi Culé. I pare també, abans de tot això, de papers tan problemàtics i corrosius com Barrabàs i el Papus. Bona nit i benvingut, Òscar.
Hola, bona nit.
Quan plantegeu fer el Jueves, ja havíeu tancat Barrabàs i el Papus?
No, o sigui, el Barrabàs sí s'havia tancat, però el Papus no. Jo vaig marxar del Papus per la bomba. O sigui, nosaltres érem molt amics de, podríem dir, de la tropa que feia el Papus, o sigui, los linotipistes, tota la gent aquella
que estava a la vanguardia, els impressors que deien abans, no?
Perquè anàvem amb un varillo i estàvem amb ell, jugàvem a dominó
per
les nits.
De fet, vosaltres a les oficines del Papus lo teníeu darrere la vanguardia, allà a la plaça...
Sí, a la plaça de... com es deia...
Villa de Madrid, no.
La Villa de Madrid, no. Ara no me'n recordo com es deia aquella plaça. La que hi ha darrere al carrer...
Del carrer Pelai.
Sí, del carrer Pelai, on s'acaba el carrer Taller. Sí. Ara no me'n recordo el nom, mira. Sí, creu... Ah, no, la Via de Madrid és aquella que està allà al
costat. Plaça de Castilla, m'apunta.
Plaça Castilla, exacte. Molt bé, moltes gràcies. Doncs llavors nosaltres estàvem allà i quan es van portar la bomba després de moltes amenaces i molts judicis i persecucions i tot el que vulguis d'aquella època, estic parlant de l'any 75, 76, 77, van portar la bomba, llavors nosaltres vam xerrar, vam anar a veure a los responsables, podríem dir...
Una bomba, entre parèntesi, que va matar el conserge
sí,
de la finca.
Sí, Juan Peñalbert.
No va ser una bomba sense efectes.
No, mare de Déu.
Al contrari.
I llavors nosaltres vam anar a xerrar, bueno, estaven xerrant amb ells i deien, bueno, i van dir, nosaltres suposo que no farem negoci amb la sang d'aquest home ni amb el moment aquest. O sigui, nosaltres estàvem amb 150, 140.000 exemplars en aquella època, que era molt important, i érem la quarta o quinta revista d'Espanya. I resulta ser de que aquests ens van dir, bueno, nen, aquest any us forrareu tu aquesta setmana perquè, tenim un ordre per fer 300.000 exemplars. Llavors van fer una fotocòpia, la van portar als responsables, que eren Navarro i el Charlie, i van dir, oye, que resulta que nos habéis mentido, que habéis dicho que no hacíamos, que no doblábamos tirada, i aquí está esto escrito por tu puño y letra y con tu firma. Llavors a mi això no em va agradar, al Jim tampoc, que era un altre... que era l'altre soci que teníem, eren quatre.
Tu n'ets soci, no?
Sí, jo era soci de l'editorial Amaica, que era la que feia el Barrabàs, el Papillon, el Papus i diverses més. I llavors van dir, bueno, lo siento, yo vendo las acciones, i van fotre el camp tots dos. I jo em vaig quedar, això va ser al setembre, a l'octubre del 77, i llavors José Hilario, que era també el que havia fet el que havia fet o havia intermediat entre nosaltres i la Vanguardia per fer el Barrabàs i després el Papus, estava fent el jueves. Uh-huh. Llavors jo vaig arribar al cap de 4 anys.
José Hilario, que havia fet el Por Favor.
El Por Favor també. El José Hilario és uno de los millors, o sigui, de les mentes pensantes per la cosa de la premsa i dels mitjans de comunicació d'aquest país, que està poc valorat.
És un tenia... home decisiu dels anys 70.
Sí, 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 era un home que tenia mala premsa, però amb nosaltres va ser un tio fantàstic.
I tenia una cosa fonamental, que sempre pagava els periodistes.
Sí.
Mai va deixar deure paper, probablement, impremtes, fotogravats, però mai va deixar de pagar els periodistes, amb la qual entre els periodistes tenia molt bona fama.
Sí, senyor. I, o sigui, si el Barrabàs, el Papus, l'Interviu, el Jueves... i el Por Favor van sortir al carrer, va ser per idea seva i per l'impulso que li va donar. Bé, llavors jo vaig, em van trucar i em van dir te quieres venir el jueves? I jo dic, bé, pues vale, i em van deixar allà dibuixant, i fins a l'any 81, que un dia l'Asensio va dir, ja no queremos hacer más jueves porque esto no nos interesa, no sé què, volia fer un imperi mediàtico i no els interessava aquestes revistes petitetes, i llavors van dir, mire, en comptes de que la vengui vostè amb un tio que no coneixerem i tal i qual, la podem comprar nosaltres, fa un bon preu, un preu assequible, nosaltres el vam entrampar i la vam comprar.
Era un... Qui comprava? Aquí?
Era el Gin, José Luis Martín, jo i el Ginés Vivancos, que era un periodista que els havien posat, que era de Zeta, i els havien posat com director, que substituïa José Luis Erviti. I aquest va creure també amb nosaltres i en el producte, va posar també peles més que nosaltres, i llavors van fer la revista. I com
recordes tenia... quanta pasta vau posar? Què vau posar?
Crec
cadascú?
Que eren 2 milions cada un, cadascú. Un milió o dos. I
de l'any?
Època. De l'any 70... De l'any 81. 81. De l'any 81. I després allò va començar a créixer, perquè estava ben feta, estava feta amb il·lusió, estava feta per un grup de professionals que eren els més bons, perquè la gent s'anava marxant del Papus,
sí.
I es Alibal, Fer, El Ventura, tota aquesta gent va començar a vindre amb nosaltres, i el Papus va morir al cap, per inèrcia, al cap de 4 o 5 anys. Yeah. Però el que passa és que jo no me'n recordo ja, perquè ja vaig deixar de seguir-li la pista, allò que es deia, perquè cada vegada estava... No era l'espírit que teníem nosaltres, uh-huh. quan ho van fer.
Però quan el van començar, sí, perquè era molt, sí, molt Òscar i molt Ivà.
Sí, Papus, ui, no, bueno, al principi era més Ivà que Òscar, sí. Perquè l'Ivà, degut a l'èxit que va tindre el Barrabàs, la pròpia empresa, que jo sorprendió la pròpia empresa, va dir, per què no feu una revista ara que està la cosa trontollant, que era l'època aquella de la transició, que Franco estava morint i tal, i dijeron, venga, i fem una política. Però, clar, estava massa copiada del Canal Enxaner, sí. I de l'Humanité. I n'hi havia uns panys de lletra...
També, no?
I de l'Araquiri.
Sí. Bueno,
al principi, després...
Després es va convertir més en Araquiri, sí.
I llavors eren totxos de lletra, d'aquello polititzat, i això la gent es pensava que seria una cosa més conyona, més divertida, més lleugera, i tal, i els primers números no es van vendre gaire bé. Llavors li va... Es va emprenyar i va dir, me cago en dia este país, coño, que no admite la crítica política i tal, i se fue a Inglaterra. Dijo, a tomar por saco, me voy a Inglaterra. I es vam quedar, diu, bueno, pues, i ara què fem? I van dir, pues mira, la podríem fer un Vete Mechan, Gamberra, i anem a fer una revista iconoclasta que es carregués tot, i més, o sigui, una mica de piticuixa, la fórmula, sí, fórmula
típica. I de totes maneres, hi havia un de l'Araquiri, per exemple, amb les historietes, hi havia, sí. Com unes fotonovel·les,
sí,
on sorties, sí, tu, i sortia, sí, tota,
sí.
La colla.
Sí, no, estava copiada.
La Maruja Torres, jo recordo que sortia també, i era l'Araquiri. De la mateixa manera que el dibuix, ara ja el dibuix ha evolucionat tant i el manga s'ho ha anat menjant tot, que és molt difícil buscar referents clàssics dels anys 60 i tot això.
Sí, ara la gent
però
no...
Samper i Reisner, per exemple, eren dos...
Reisner,
eren dos grans dibuixants francesos que les revistes de l'època tenien molta importància. I que quan jo per primera vegada en el Barrabàs veig un dibuix de l'Òscar,
sí.
Penso en el Reiser moltíssim.
Sí, sí, perquè jo em vaig inspirar molt. O sigui, bueno, copiar, perquè nosaltres l'Ivà i jo copiàvem. O sigui, no, és que n'hi ha coses que s'han de dir pel seu nom. O sigui, jo tinc la vergonya de dir que copiàvem, però com conejos, allò que es diu, però una cosa mala. I ens inspiràvem, copiàvem, agafàvem seccions de revistes d'aquelles i les fotíem allà dintre.
Les fusellàveu.
No? Sí, fotíem unes fusellades. El que passa que després n'hi havia un tipus de gent que feia el mateix que nosaltres, però ja no, és que jo rindo homenatge. Sí. Jo rindo homenatge, me cago en dient, si estàs copiant.
El que passa que l'Araquiri, el Papus, sí que va tenir una evolució molt pròpia d'aquest país. És a dir,
sí.
Va partir de l'estètica de l'Araquiri, vosaltres partiu també d'emmirallar-vos amb una sèrie de dibuixants que havien estat els mestres, però després va tenir una mala llet molt pròpia d'aquí, no?
Home, ja, era una revista que jo crec que era necessària en aquell moment. Sí, o sigui, jo crec que, sí, que en aquella època era una època gloriosa per l'humor, perquè a part d'això n'hi havia el Muchas Gracias, el Por Favor, n'hi havia l'Hermano Lobo, estava
també,
ja als últims temps de la Codorniz, estava el Papus i després estàvem nosaltres el Jueves.
Sí, perquè ara algú que vulgui fer humor o aconsegueix que li publiquin un acudit diari en un diari o només hi ha el Jueves, no?
Ara sí, només n'hi ha el Jueves, no. No hi ha cap ni una més.
I ara la història de la premsa d'aquest país, 30 anys de continuïtat com el Jueves, existeix això o no?
A l'Interviu, el País i...
No, però, bueno, però l'Interviu no és d'humor.
No,
jo
ja,
no,
no, però,
d'humor, vull dir,
no, no, però ni... com producte que estigui sí. al carrer que hagi durat 31 anys, doncs jo crec que són el País, l'Interviu, que va néixer quasi al costat del Jueves,
sí.
i per vostè de contar, perquè el Triunfo, Canvi 16,
no, això va
han parat, han recomençat i tal, però nosaltres...
I la Codorniz va durar tant de temps?
No, la Codorniz va durar 30 i pico d'anys. O sigui, més que nosaltres. Sí,
uh-huh.
sí, jo tinc sempre la idea que tinc que mirar un dia, perquè ara no me'n recordo exactament quants anys, i dir, el dia que passi un dia, els 35 anys, sí. per exemple, i un dia jo em retiraré, o sigui, per dir, he arribat a fer la revista de Cana, o més llarga, d'humor d'aquest país.
És clar.
I, ojo, que només és d'aquest país, perquè si tu mires, a França han desaparegut totes.
També.
No sé per què, o sigui, si el Canal Etxene... Ai, només
no,
queda,
el Canal Etxene, sí.
Que, sí, però el Canal Etxene és més polititzada
sí,
i té algun dibuixer.
I de més text.
Però Harakiri va desaparèixer. A França, a Anglaterra, va desaparèixer el Panys, que era mític.
Sí.
Que era mític, 100 anys que portava.
El mat encara existeix?
El mat, sí, però als Estats Units allò és molt mel.
No, no, pensava que s'havia acabat a tot el món.
Si nosaltres tenim subscriptors i gent que a Estats Units el tenim que enviar amb un paper
sí.
diferent, que no es noti que és una revista d'humor, perquè a vegades ens hem fotut alguna contra el Reagan, contra Clinton, i allò, i algunes portades ens han dit, si esto lo llegan a ver, aquí en Estados Unidos nos capan.
Ah, sí?
Sí, perquè encara, o sigui, no es pot fer aquesta crítica tan salvatge com ho fem aquí. O sigui, no sé, nosaltres ara ja als Estats Units a lo millor no podríem fer. El Jueves ho tenia que fer una cosa més edulcorada, més...
Perquè vosaltres heu tingut problemes internacionals? Refereixo, hi ha hagut gent...
Ai, no, un només. Va ser el... Bueno, no va ser problema. Va ser un favor que ens va fer el Simón Pérez.
Sí.
Una vegada vam fer un número dedicat a les atrocitats que cometien els jueus contra els palestins, no?
Palestins,
que era l'època aquella en què tothom, tot el món estava, no antisemita, però deies, hombre, tio, que us estàs passant, no? Llavors nosaltres vam fer una portada que sortia al Salón,
sí.
que és com amb cara de cerdo, de porc,
sí.
no? Amb una cruz gamada i dient, estos tios estan passant. Llavors el tio a la sazón estava en una conferència que no sé què feien a València.
Qui? El Simón Pérez?
El Simón Pérez. I enmig de la conferència va dir que en este país, en este mundo, ara todos están en contra del sistema, todos son antisemitas, por ejemplo, esta revista. I la levantó i señaló, esta revista. I la foto aquella es veu que es va veure 1.600 milions de persones, ens van dir que l'havia vist. I no li van enviar un pernil d'agraïment perquè aquesta gent no menja pernil, no menja porc.
Però veu tenir reacció internacional o de revistes
sí,
a fora que
sí,
us van trucar?
Sí,
o
sí, ens trucaven i deien, coño, ¿ustedes quién son? ¿Por qué se han atrevido a hacer esto? ¿No? I sí, era molt divertit.
Encara no hi havia internet, esclar.
Sí, ja n'hi havia internet, sí, això no farà 4 o 5 anys.
Ah.
I després, quan més també l'altre que va sortir per tot el món, més encara, va ser el del sequestro de los príncipes.
Els príncips, aquesta és la que ha durat la volta al món.
Sí, encara resulta que l'altre dia uns dibuixants, amics nostres, bueno, que treballen allà, el Gallego i Rei, vam anar a no sé què, un sopar, i estaven los príncipes, i els van dir, hombre, vosotros sois del Jueves, oye, nosotros no tuvimos nada que ver en esto, ¿eh?
De veritat?
Sí, això li van dir. O sigui, no sé si fue alguna cosa de més alt, o el pare, o algun altre, o algun monàrquico que va dir, esto es intolerable, ja saps com aquest...
Algun papista, un més papista que el
va. Oh, mare de Déu, ja saps com és aquest país per aquestes coses,
no? Sí, hi ha algú que s'hi apunta, eh?
Sí, sempre n'hi ha el tio perillós que està a darrere, que diu, no se preocupe, déjemelo a mí, que esto lo arreglo yo. Porque tengo yo, cojo el teléfono, oye, no sé què. Saps? O sigui, en temps et venia la policia i a protegir-te, o si no, a portar-se a les revistes, o un sequestro, o
el jutge,
venien
no?
Los de l'extrema dreta, la triple A, venien allà i et deien, me cago en Diego, no, veréis lo que va passar, fotien la bomba i tal i qual. Ara no. Ara t'envien en temps, des de fa temps que t'envien Hisenda. Quan fas alguna trastada, al cap d'una setmana arriben, pom, pom, buenas, somos de Hacienda, veníamos a mirar, i pues pasen. I nosaltres ja, oliendo la tostada, allò que es diu, pues ja ho tenim tots els papers en regla, no guardem tot i tot allò.
O sigui, com a reacció del... com a reacció administrativa de la portada famosa dels prínceps, la de l'escàndol.
Sí, t'envien...
Heu tingut una
inspecció? Sí, o a vegades, o sigui, a veure, aquests que estan aquí, algun que potser s'emprenya, perquè, esclar, nosaltres, lo que sempre, a mi el que més m'agrada de l'ofici aquest és que tu estàs per fer crítica de tot el que passa. I llavors, si tu fas aquesta crítica, la crítica aquesta al tio, a l'afectat, le duele, és que estàs fent les coses bé.
És el que fas bé, esclar.
Llavors, si el tio et demana la caricatura o la historieta, llavors et queda cara de tonto. Clar, perquè dius, bueno, però si jo he fet una...
Però si jo me n'enfotia.
Aquest tio ha fet una parrabassada, una trastada. Jo me'n foto d'aquest tio, explicant-la tal i qual, i en comptes d'ell, en comptes d'emprenyar-se i enviar-me la inspecció d'Hisenda, em demana la caricatura. Oi, que bonita i dedicada, si pode ser, dius, conya.
Això t'ha passat? Us ha passat?
Sí, molt, molt, molt.
Tens algun exemple?
A la Casa Real.
A la Casa Real?
Fraga també les demanava. Felipe González també les demanava. Suárez van demanar un parell. Què més? Bueno, quasi tots els polítics que fotíem alguna d'aquestes.
I les enviàveu?
Sí, clar, si te la demana.
L'original o fotocòpia?
No, l'original.
L'original.
Sí, jo, per exemple, la primera vegada que va arribar una carta de la Casa Real van dir, hòstia, tio, d'aquí a la...
A la Cangri, no?
A la Cangri, però directe, a la Modelo. I vam obrir la carta i dius, ai, i no, era una carta del secretari personal del príncep, que deia que l'havia gustat molt la caricatura. I que
no, aquesta última, diguéssim.
No, aquesta última no. Però segur que ja veuràs, algun dia arribarà algun oi, ja la compro i se la llevo, saps? I deia que l'havia gustat molt la caricatura, que si se la podíem enviar dedicada, que la pondria en sus habitaciones particulares. I llavors vas dir, ei, això què és, no? O sigui,
una confraternització, és un fair play, no?
I el rei resulta que la Casa Real es llegeix. O sigui, el rei, una vegada que estàvem allà a l'Alcalá de Henares per fer una juerga que l'havien fet un doctor honoris causa per l'humor, per la causa de l'humor, a Mingote, va vindre el rei.
Sí.
I esclar, i el nombre...
Bueno, Mingote vosotros... és monàrquic, com tu saps.
Sí, allà, però el rei va allà i diu, oye, ¿están por aquí los del jueves? I os iba a manar, mire, estos son señor, ¿no? Y digo, hola, señor, hola, ¿qué tal? Oye, yo me río mucho con vosotros, porque soy muy simpático, y si me hacéis unas caricaturas, y mi hermana me llama y me dice, oye, mira, ¿qué tal he hecho una caricatura ahí en el jueves, que era muy divertida? Y nosotros van quedar...
queda digo... una mica cara de què, no?
Sí, quan... esclar, por aquello, home, no esperes que et digui, ai,
no,
que malo soy.
No, però si no et cridarien.
No, però ara n'hi ha gent que té sentit de l'humor i gent que no. Jo, per exemple, he conegut a polítics o gent principal, pues que no té sentit de l'humor. Diu, mira, este és del jueves o el que fa aquestes acudits al periòdic i tal, i et miren, hola, bona tarda, i ja està. No? Aquello que et miren, per exemple, el Pujol era un tio així una mica...
Sí, que no li sentava bé.
No, i a lo millor a casa seva, pues a lo millor conta acudits, però és massa a l'esperit que tenen polític o la idea política que els hi priva sobre...
La idea institucional que s'ha de respectar...
N'hi ha gent que són més no més juerguistes, que riuen amb tu, i molt bo el que heu fet, una mica com el que passa ara a Polònia, no?
Yeah.
Allò que deuen estar intentant per tots els mitjans sortir.
Sí,
que es truquin i fer un cameo de 10 segons, però sortir en carne mortal.
En aquests 30 anys, suposo que hi ha hagut pujades i baixades. Aviam, el jueves, es diu jueves per què?
El jueves es diu jueves perquè estava
al
mig.
Era la revista que sale los viernes, el jueves la revista que sale los viernes.
I es va dir el jueves perquè estava al mig de tanta revista.
Ja,
o sigui, és,
com el dijous,
exacte.
Estàs al mig com el dijous.
Exacte,
no?
El dijous. I llavors li van posar el jueves per això.
Bé, doncs dic, en aquests 31 anys, ja gairebé, hi ha hagut pujades i baixades o s'ha mantingut sempre?
No, s'ha mantingut sempre. Van tindre una pujada molt forta i molt bona cap a l'any 91-92 per les Olimpiades. No sé per què, perquè era una època, no sé, a lo millor perquè coincideix una mica en els ciclos estos econòmics que els economistes diuen que són els ciclos de Hamilton.
Quan tot va bé?
Quan tot va bé, llavors, tot bueno, la gent, cara, exacte. Ara estem una mica...
La recessió?
No, a l'expectativa a veure què passa amb la crisi. Perquè, és clar, en el moment en què comencen les recessions econòmiques, el que la gent es treu de sobre immediatament és l'ocio. O sigui, no van al cinema, no surten a sopar i fan altres coses i arriben aquest caler...
I la revista d'humor, suposo, és de les primeres coses que pot prescindir.
El que passa que nosaltres tenim un gran avantatge, que és que la nostra revista sembla que la llegeixen, segons les últimes enquestes que van fer, no sé si 10 o 12 persones.
Cada una.
La compra una, per exemple, compra un tio en un col·legi o en un institut i a l'hora del recreo, si no se la passen a mig de classe, i nosaltres tenim fetes en costes de que som la revista...
Això deu ser bo, perquè si la deixa de comprar aquest tio, els altres dos li protesten. No?
Clar, diu, que... tio, el jueves què? I després també van fer una encosta, i mira que és acollonant, és la primera revista la primera, no la segona ni la tercera, la primera revista que llegeix al lavabo.
Ah, sí?
És curiós. Sí, sí, però, sí, perquè cuina. Es veu que n'hi ha... No, no, perquè és una revista entretinguda i es veu que la gent...
Fumat petit,
sí, es porta allà al cendrer i al cigarro i el jueves està allí un quart d'hora. Diu, bueno, pues mira. Sí.
D'aquests 30 anys, el problema més gros ha sigut la portada dels prínceps?
Va haver-hi, al cap de poc, no sé si te'n recordaràs, que es va morir un papa, Juan Pablo I, el breve.
Sí, que va durar un mes només.
Exacte.
Sí, sí.
Pues nosaltres, per fer aquesta conya de posar-li el breve i fer una conyeta com una imitació dels anuncis de La Vanguardia, que deia, se necessita papa, però con buena salut i catxes, perquè no se nos muera, perquè bueno, monta el pollo que s'ha muerto.
De fet, s'hi va presentar a Boitila, que tenia bona salut, catxes i tot això. O
sigui. I llavors, l'única així puro que van tindre va ser l'església. I després van tindre...
Però puro veu tenir.
Sí, se'ls van emprenyar, sí, però després ho van guanyar, no va passar res. No? O sigui, no va passar. I després l'últim ha sigut aquest. El de la famosa
I per entremig res?
No, per entremig ha hagut cartes, algun tio que s'han emprenyat, alguna persona sí que s'ha donat per al·ludida per alguna historieta que hem fet, sobretot algun militar, però d'aquells antics i tal, que és algun sargento, però esto que es intolerable, la unidad patria. No, però no, la gent està molt, molt tranquil·la i molt...
El personatge que ha durat, em sembla, els 30 anys o 31 anys, és el Martínez del Fatxe,
Martínez del Fatxe i el Cojonciano.
I el Cojonciano encara dura,
sí,
també?
Sí, sí, també.
I també és del principi?
També és del principi, sí, sí. O sigui, jo porto...
És teu,
home, imagina't, jo porto 1.500 i pico historietes del Cojonciano.
Cojonciano.
Sí, sí, que són tres pàgines per 24, com es diu, vinyetes, doncs, mare de Déu, jo que sé la quantitat de dibuixos que he fet. I tinc, com es diu, com orgullo de que no hi ha cap ni una que sigui repetida o que diguis, mira... Si
no et repeteixes ni una d'historietes?
No, o sigui, jo el que adapto, ojo, sí. O sigui, nosaltres hem passat en 31, en 30 anys, ara farem, hem fet 30 estius i 30 Nadals. Clar, i cada estiu i cada Nadal...
Has de fer el número de l'estiu i el número
sí,
de Nadal.
Sí, per curiós que sembli, sí. És diferent. Cada estiu n'hi ha algú nou per explicar.
Ja.
I cada Nadal passa alguna diferent de la Nadal anterior.
Sí que no cal repetir.
No cal repetir. Pues repetir, pues sí que los... Però villancicos surten nous. Gent que estigui a la platja, pues hay los lateros, los que fan massatges, els que venen pareos... Cada estiu n'hi ha alguna cosa diferent. Per exemple, l'any passat no va haver-hi cançó.
Ja.
És el primer any en tota la història del món...
Que no hi ha una cançó d'estiu.
Que no va haver-hi una cançó d'estiu.
Aquest any amb el Chiquili 4...
Ves a sapigui.
Em fa gràcia això que dius, perquè jo recordo l'hermà de Matías Guiu, el creador de los diálogos para besugos
del tambor.
Era un dels homes més organitzats de tota aquesta professió, que és bastant desorganitzada, i m'explicava que amb tants anys de fer el tambor, moltes vegades no arribava a temps i buscava els contes de la primera època i treia fotocòpies i els donava a enviar perquè realment és que era igual.
No, a més penso una cosa de que jo i una de les coses més maques que hi ha per fer l'humor és viure en aquest país.
Yeah.
Perquè, esclar, això és continu. O sigui, cada dia passen mil coses, no? O sigui, per exemple, ara mateix està lo de la Cebes, l'han fotut fora, lo del Pajares, el merder que està fent lo del Pajares, ara han descobert una placa, un bajo relieve que ja es veu un tio que jugava a futbol, el Barça que ha perdut la Lliga, el Madrid que l'ha guanyat, el Paseillo, en fi, el José Tomás que l'han dat una cornada en la... O sigui, cada dia passen coses en aquest país que dius, pues mira, això tinc que explicar-ho. O sigui, mai en una reunió dels 30 anys que portem el jueves, quasi 31 que farà ara, i les que havíem fet el Barrabàs i el Papus, mai nosaltres hem entrat amb un full en blanc per dir, bueno, aquí fotem. Al contrari, tots els fulls amb coses, anotacions, apuntades, a veure què passa, què deixa... Mira el que ha passat. I a vegades, moltes vegades, ens hem deixat coses a fora perquè en aquell moment ha succeït una altra més grossa que ha tapat la que ja estaven fent. I l'hem tingut que llançar a l'escombreria i començar de nou.
L'editorial del jueves, ara, quants socis sou?
Allà treballant som 52.
No, socis.
Ah, socis, dos.
Dos.
Bueno, som el José Luis i jo, que sí. I després està... RBA, que es va comprar
una
fa
de les
un
accions,
any.
No? Una
fa
part
un
de
any,
les accions.
Sí. Va comprar
I quantes revistes publiqueu?
Nosaltres fem el Barrabà... Nosaltres fem el jueves, fem uns quadernillos d'estos d'humor, de llibres del jueves, dels pandones de l'humor, el mus, fem moltes coses de... I després fem una... A veure, fem una revista d'ordinadors, fem el Penthouse, fem llibres del Penthouse... I fem moltíssima cosa per internet i ara estem fent per la web nostra, no?
Sí, sí.
Dibuixos, accions, petits continguts d'aquests de gags d'un minut o tal. I ara estem amb una història per fer coses per televisió, per fer continguts d'aquests de 6 minuts, que és el que se'n va. O sigui, ara...
Per inclús passar mòbil.
Sí, sí, per passar mòbil, tota l'última tecnologia, que jo no entenc una patata d'això, però bueno.
Jo sóc dibuixant només, no?
Sí,
jo,
sí,
jo,
no,
jo només
no,
sóc dibuixant.
Però, ojo, dibuixant a l'antiga.
Sí, ja.
O sigui, jo agafo la plomilla i el pincell, o sigui,
ah,
jo
sí?
D'ordinador no en sé. A més, l'ordinador, jo, per mi, és una cosa com freda, molt freda. A mi m'agrada que es vegi... O sigui, tu penses una cosa, jo encara puc fer exposicions d'historietes meves, perquè estan... Són
sí, sí, sobre tàctiles, paper, existeixen.
Estan en paper, i les pegues a la paret i diu, mira, una exposició del Nebreda. En canvi, a l'ordinador no, perquè l'ordinador on són?
Bueno, sí, les imprimeixes.
Sí, però ja no és l'original. Ja no pots dir, bueno, i com ha dibujat?
Tu pensaves, quan començaves a fer dibuixets, que viuries tan fantàsticament d'aquesta feina? Arribar a ser empresari jo, i generar tanta pasta?
Home, quizà empresari no, però jo el que sí pensava que viviria perquè el país aquest ho tenia molt apamat. Jo venia, pensa que jo vaig néixer en un barri, que això marca molt. I un barri és, o sigui, l'exemple, jo conec molta gent, però allà no hi ha gamberros, ni tios que toquin la guitarra, ni que siguin dibuixants. Allà no n'hi ha més que registradores de la propietat, advocats, metges de gran categoria, però gent golfa no, i els barris sí, els de Sants, no sé, el Serrat, que és del Poble Sec. Jo que sóc del...
Del Raval?
Del barri gòtic.
Del barri gòtic.
Bueno, al costat de les Rambles, gent del Raval, gent... O sigui, el barri dona un puntillo d'algo, m'entens? I això jo ho vaig veure de seguida, vaig veure, esto es un... Home, perquè jo, els primers dibuixos que vaig fer, feia una mena de periòdico que es deia l'Eco de Sant Severo, que era el carrer on vivia, jo ja explicava les coses que succeïen allà, que si la senyora Remes ha peleat con la senyora Esperanza perquè l'ha mojado les sàbanes, no? I aquelles coses deia, bueno, esto jo, amb el temps, saps allò que estudies, després estudies, comences a treballar, te'n vas a la mili, i tot això, vas dir, pues, sempre estan passant coses, sempre estan passant coses, i jo les tinc que comptar. El que passa que jo no les sé comptar potser en un escenari com el Rubianes, però les sé comptar amb un paper i un llapis. No, jo era ja, quan era petitet, era el que comptava les aventis, te'n recordes? Les aventures
jo també.
Sí, sí, veus, perquè és de...
Tu és de Sants,
clar, barris... un tio de l'Eixample, un tio del carrer, no, del carrer d'Agú.
És que no sabia on posar-se per explicar aventis, un tio
clar,
de l'Eixample.
Exacte.
I en canvi, doncs, hi havia escales a l'església, hi havia aceres, hi havia...
Ahir. Sí, anar a buscar el gel. Sí.
Si ara els nostres oients, bastant més joves que nosaltres, els hi preguntem què és un aventi, no sabrien de què estem parlant.
No.
Però, en fi, escolta, forma part d'una generació.
Expliquem el que era.
Explica què
era. L'aventi era explicar sense ningú cap motiu ni fil argumental una història.
Sí,
o sigui, tu agafaves selles amb dos o tres amics, amb una nena també n'hi havia, i deies, bueno, hoy nos vamos en avión.
Sí.
I tu eres el piloto.
Sí.
I jo voy a mirar jo soy el radiotelegrafista, i tu la guapa.
O eres un pirata, no?
Un
pirata, o Diego Valor.
I ara s'està caient l'avión, bum, amb una illa deserta, i ara què fem? Hi ha un negro por ahí, ui. I llavors n'hi havia tio que no ho sabia explicar, i jo sí.
Sí.
I jo explicava.
Hi havia un que sempre implicava tot, o sigui, estava creant com una novel·la, un petit
exacte,
relat,
exacte.
Cada dia diferent, improvisat en aquell moment, hi ha pares que expliquen contes improvisats als seus fills. Doncs això era el mateix, però entre els amics, involucrant a tots els amics, és a dir, tu eres la princesa, tu no, però
sí,
la noia
no, sí,
davant era la princesa, l'altra era el pirata.
I s'ho passava en pipa, perquè esclar, no hi havia tele, que també això influïa molt, hi havia ràdio, però en aquella època feien les novel·les Colacao,
sí.
I feien el Diego Valor, la senyora Francis.
I la senyora Francis, sí. Dos Hombres Buenos.
A mi és una cosa que a mi sempre m'hauria agradat fer ràdio, perquè jo la imaginació que pots tindre amb la ràdio, no la veus a la tele, ho veus, però en canvi a la ràdio pots, amb una ampolla d'aigua i un tros de paper, dius, està intenciant el món.
Amb closques de coco fas els cavalls,
el
xampany.
Exacte, sí, estàvamos en un bar i... Pap.
Els personatges aquests que han fet efectes especials a la ràdio, que jo els he conegut a l'època durada de la ràdio, tenien una pinta fantàstica, perquè anaven plens de catxivatges, que es deia. Tenien tota una sèrie d'elements per fer els efectes especials,
ràdio,
perquè no estaven gravats.
A Ràdio Nacional, que jo havia anat alguna vegada, ojo, a tocar la guitarra i la bandúrria, feien el Teatre Invisible,
sí.
I n'hi havia una obra que es deia La Noche de Reyes, i es feia sempre a la nit de Reis.
Uh-huh.
I llavors, jo, com es diu, a la Sazón, jo tocava la guitarra amb una agrupació de Pulso i Púa.
Una rondalla, devia ser.
Una rondalla, que se llamava Agrupación de Pulso y Púa. ¿Sabes? I el director deia, hoy tenemos actuación allí. Entonces, anaves i allí decían, qué frío hace Antonio. I n'hi havia un tío allí que feia... Hi veia tot la parafernàlia, inclús tenia com un petit forat amb grava, que decía, y ahora viene el, yo qué sé, el asesino.
Y las pechadas.
Y el tío era el que feia, el mateix feia amb els peus las pechadas. Era impresionante.
Bueno, cada emisora tenían un de fixe, era un personal fixe de platino.
Sí, senyor, el de los efectos especiales.
31 anys del jueves i hem acabat parlant de la ràdio mítica de quan hi havia efectes especials i guions ben construïts.
Sí, 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 no, i hi havia coses molt maques, i no sé, jo me'n recordo del Gerardo Esteban i del Toni,
sí,
me recordo
de Juan Ibáñez,
Mare de Déu, de Joaquín del Sole Serrano, de Federico Gallo, de la Maruja, Mare de Déu, senyor. Eren grandes, 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 muy grandes.
Òscar Lebrera, moltes gràcies.
A tu, Àngel.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
De memòria, amb Àngel Casas.
Molt bé, i com cada dia a aquesta hora arriba l'espai del Josep Maria Pallardó.
Hola Àngel, hola Pops, perdoneu, però abans de començar amb la música, haig d'aclarir una cosa. He llegit aquest matí que la reina del musical americà, Stitch Jaris, va morir el passat mes de juny, i això no pot ser, perquè precisament aquesta nit he ballat amb ella. Sí, com sabeu, jo sóc un jove ballarí que vol triomfar als escenaris de Broadway, i estava ballant a un camarat de tercera, quan de sobte va aparèixer una dona meravellosament fatal, la noia d'un gàngster, Stitch Jaris. Sí, Charisse, no sé per què li vaig agradar, però em va seduir amb les seves arts, el seu vestit verd, les seves cames llargues, llargues, llarguíssimes. La dona fatal em provoca, balla al meu entorn, em treu les ulleres, les renta a la seva cuixa i...
D'acord, 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 Josep Maria, vinga. Jo crec que geni, però desperta, desperta, desperta. Em sap greu dir-te que tot això que expliques, que es veu la pel·lícula Cantando bajo la lluvia...
Però què dius ara?
M'ho va fer a mi.
És possible.
No, tu no. A mi.
Però quan?
Doncs en un programa que feia. Que
on?
Sí. Va venir la Stitch Jaris per primera vegada al nostre país i allò, per complaure jo als fans de la gran estrella americana, li vaig demanar si podíem repetir l'escena que es veia a la pel·lícula, que és que ella em treu les ulleres, se les frega contra les cuixes...
Se les frega!
Se les refrega, més que se les frega. Se les refrega contra les cuixes, agafa per un mànec de les ulleres, les fa voltar... I me les torna a posar.
I...
Ah, no, aquí es va acabar tot, eh?
Com era Stitch Jaris,
tet a tet? Fantàstic, era de veritat que era un gran personatge i una gran persona amb la qual es podia parlar àmpliament de tot allò que en deien els musicals de la Metro, perquè ell havia ballat amb els millors, sobretot amb el Gene Kelly i amb el Stitch Jaris. I una mica coincidia tant ella com Leslie Caron, que també va aparèixer en aquells dies o en aquelles setmanes en el programa, van coincidir les dues amb la mateixa opinió. És a dir, que per ballar i disfrutar ballant, evidentment, el Fred Astaire era l'home ideal, perquè s'havia de deixar portar, només no passava res més. L'altre era un ballet, una manera de ballar molt més elaborada.
Era un tipus de dona fatal, sincerissa.
No, era una dona encantadora, encantadora i molt guapa, i mantenia aquest rostre que era un rostre vell, però no especialment sexy, per dir-ho d'alguna manera, però en canvi tenia una gran simpatia personal.
I ensenyava cama?
No, tenia les cames molt llargues, així. Això sí que ho tenia, i unes cames que en els anys 50, segons ella explicava, els hi van assegurar amb $2 milions, o sigui... I ella deia, fent broma, diu, jo mai he pujat en un cotxe de $2 milions, o sigui, anar muntada sobre $2 milions és una experiència nova.
Llavors, Àngel, aclara'm, jo estava somiant?
Sí, tu estaves somiant.
Ai, doncs i tota la vida és un somni, millor somiar amb la Stitch Jaris i cantar-li com li va cantar Fred Astaire.
Dancing in the dark till the tune ends. We're dancing in the dark and it soon ends. We're waltzing in the wonder of why we're here. Time hurries by, we're here and gone. Looking for the light,
of a new Àngel, quina és la teva peça definitiva cinematogràfica de Sid Charisse?
Home, a mi m'agrada molt i vam estar documentant amb ella un número de la pel·lícula Sempre fa bon temps, en el qual ella està en un gimnàs de boxa i que ella em va explicar que era una barreja, els ballarins eren ballarins professionals i per altres també boxejadors, gent de la boxa o entrenadors o sparrings, no? I ella fa un número molt espectacular.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ball. Come on! You got me hanging on the rope!
Baby, you knocked me out. Good broad, I shot in from me, so you're sick with me, back, rodeo, party, bunch, got bunch, and they say no! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4.
Sid Charisse i la boxa. Àngel, quina era la pel·lícula favorita de Sid Charisse?
Sí, ella personalment la que més orgullosa estava d'haver fet era una amb Fred Astaire que es deia, que es diu La vella de Moscou, que és una pel·lícula que és una versió de Ninoska musical.
I Fred Astaire aprofitava l'ocasió i li cantava així.
I don't want you to feel when you go out for a meal with my rivals in town that I mean to track you down, or that when out you sail for a date down in the dale, there's a dictaphone under every stone and a bloodhound on your trail. However, I've got my eyes on you, so best beware where you roam. Yeah. I've got my eyes on you.
Que gràcia, Fred Astaire, cantant i de fons el piano de l'Oscar Peterson.
From home. Incidentally,
amics, bona nit i fins demà.
My spies on you, I'm checking on all you do, from A to Z. So, darling, just be wise, keep your eyes on. Incidentally, I've set my spies on you. I'm checking on all you do, from A to Z. So, darling, just be wise and keep your eyes on.